Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. La proposta que Educació ha fet a les autonomies per a prohibir el mòbil en els centres de primària i secundària és motiu de celebració, encara que sense oblidar que no cal vendre la pell de l'os abans de caçar-lo. El cas és que es tracta d'una mesura que s'entulla necessària per l'excessiu ús del mòbil que fan els nostres joves, tant a classe com en la seva vida en general. Limitar el seu ús, que és el que realment es proposa, com a recurs pedagògic, per exemple, per necessitat de les assignatures que corresponguin o per a comunicar-se amb els familiars en casos d'emergència, és essencial perquè els alumnes mantinguin la seva atenció en les classes i fins i tot per a millorar la comunicació entre ells. En efecte, també seria necessari prohibir aquests dispositius en l'esbarjo per a fomentar aquesta interacció. La mesura s'hauria d'aplicar perquè, a part de les tres excepcions exposades, per a què necessiten els estudiants el mòbil en horari lectiu? Ja us avanço la resposta. Per aprendre el temps. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I vinga, anem amb el temps, que estem a portes del cap de setmana. Atenció, perquè aquest cap de setmana en concret estarà dominat de cap a peus per un gran anticicló de més de, de molta pressió atmosfèrica, centrat sobretot entre França i Alemanya. El vent anirà encalmant i tindrem dos tipus de temps, assolellat o emboirat. I anem ara fins al Servei Català del Trànsit per saber com es circula a hores d'ara per les carreteres catalanes. Ens ho explica en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que a aquesta hora ja parlem de relativa calma en aquesta xarxa viària. És cert que, per exemple, les rondes de Barcelona encara van força carregades, sobretot en sentit Besòs, però en general ja no parlem de grans incidències o de grans cues. Repassem alguns punts amb aturades. A l'extrem sud de Barcelona ens quedem amb l'autovia a uns dos quilòmetres de lentitud i de retencions a Sant Joan d'Espí, per l'entrada a Barcelona en aquest tram de l'autovia A2. A l'extrem nord, per enllaçar amb el nus de la Trinitat, hi ha aturades també intermitents d'un parell de quilòmetres tant a l'autopista C33 com a la C58 entre Montcada i el nus, com us dèiem, d'entrada a Barcelona en aquestes dues autopistes que baixen del Vallès cap a Barcelona. I a la C60 també aturades un parell de quilòmetres com a molt a Argentona i en sentit Mataró. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger, per la informació. I nosaltres d'aquí a un minut, amb la companyia de la companya, mai millor dit, Yolanda Bernal, us parlarem del daltabaix que hi ha hagut a Catalunya, ja ho sabeu, amb el tema de l'informe PISA. Recordem que a la cua d'Espanya estem en matemàtiques, ciències i lectura. I aquests dies molta gent es pregunta, a l'època de EGB s'aprenia més? Doncs avui li preguntarem a en Josep Manel Prats, que és el president de la FAPEL, però que avui ens parlarà com a pare d'un alumne. La FAPEL és la Federació d'Associacions de Pares d'Escoles. Així que no t'ho perdis, que t'ho explico ara mateix.
COPE Catalunya i Andorra.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
¿Quién no guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos? Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 18 de diciembre en el Teatro Apolo de Barcelona.
Si tú me dices ven.
Entradas en gruposmedia.com, entradas.com y El Corte Inglés.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
¿Te preocupa el cierre de tu negocio? ¿Eres autónomo y sientes que no terminas de arrancar? Debes conocer a Área Jurídica Global, especialistas en cancelación de deudas tanto para empresas como para autónomos. Pon en manos de expertos tu salud financiera. Son más de 10.000 personas las que han conseguido empezar desde cero y sin deudas. Conócelos en 900-730906 o en areajuridicaglobal.com.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estoy con Juan, hola Juan.
Soy un chico que trabajaba con nosotros y nos llamó con la pena máxima, que me encuentro muy mal, que pasó muy mala noche, que he vomitado mucho. Total, el viernes por la tarde, yo no me lo quitaba de la cabeza, decía, pobre chaval, digo, le voy a pegar un telefonazo, a ver. Cojo mi teléfono y le digo, fulanito, y me dice, hombre, ¿qué pasa? Claro, mi teléfono no lo había conocido. Oye, que estoy aquí en parque de atracciones que hay aquí en Barcelona.
Bueno, pero ahora quiero saber. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
La trata es una forma de esclavitud, la forma de esclavitud del siglo XXI.
Sino también cómo te afecta.
He estado en un taller de chicas que han sido víctimas de la trata y que ahora trabajan, aprenden. María, vosotras habéis sido también víctimas de trata.
Sí.
Por lo tanto, sabéis casi todo.
Por la experiencia que hemos sufrido, por desgracia o por suerte, sí.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
A Catalunya estem poc acostumats a que els dirigents polítics i el govern facin autocrítica i ho hem tornat a comprovar amb el desastrós resultat de l'informe PISA. Els nostres alumnes estan a la cua en matemàtiques, ciències i comprensió lectora. I pràcticament l'única recepta del Departament d'Educació és instar a professors i famílies a fer pinya. Hem sentit moltes vegades el mantra de que tenim un sistema d'èxit, però les xifres PISA diuen més aviat el contrari. El que sí sembla que és un model d'èxit en el sistema educatiu de la Junta de Castilla i León amb uns resultats dels millors d'Europa. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, per això hem parlat amb la consellera de la Junta de Castilla i León, Rocío Lucas, perquè ens expliqui doncs, quina és la clau de l'èxit. D'entrada, ens ha reconegut que no és un èxit d'un dia per l'altre, s'ha d'invertir durant molt de temps i això ho tenen clar Castilla i León, que l'educació ha d'estar al centre de tot.
Pues yo creo que el éxito es un éxito colectivo, porque no es de una sola cosa, es de un trabajo de tiempo y de años en el que participa mucho la formación que se da al profesorado. Somos de la comunidad autónoma que más formación continua damos a los profesores de nuestra comunidad autónoma. Luego también estamos muy pendientes de los alumnos en esa formación para darles equidad. O sea, estamos muy pendientes de sus notas, de su evaluación interna y reforzamos con el éxito educativo. Y luego también estamos muy pendientes de las familias y un hecho también que es característico de Castilla y León es que las familias ponen mucho valor a la educación.
A Catalunya l'objectiu ens han dit sempre que és semblar-nos a Finlàndia, però és que l'informe PISA que hem conegut fa uns dies ja col·loca a Castilla i León al mateix nivell que a Finlàndia, per tant no caldria anar tan lluny. Diu Rocío Lucas que aquí a Espanya hi ha comunitats autònomes que es podrien agafar com a exemple. Ella ha demanat de fet un monogràfic d'educació a nivell nacional per poder explicar les polítiques que apliquen i que podrien copiar també altres territoris.
Ens preguntaran com hacemos la formación o que les contáramos por qué tenemos tan somos tan importantes en el éxito educativo, en el refuerzo, que lo hacemos por las tardes, que se hace también en el mes de julio, que se tiene muy en cuenta la evaluación del sistema, que también se pone de manifiesto que nuestro alumnado inmigrante tiene unas notas muy superiores también a la media de la OCDE de España, porque hacemos un gran trabajo de compensatoria y de integración con el alumnado inmigrante que viene al sistema educativo, y eso lo hemos puesto a disposición de todas las comunidades autónomas, por supuesto.
La consellera d'Educació de Castilla i León posa en valor que van ser la primera comunitat autònoma en tornar a les classes presencials després de la pandèmia, un exemple de la importància que li donen a l'educació. Gràcies a això han aconseguit millorar en l'informe PISA algun resultat del 2018, d'abans de la pandèmia.
Doncs una bona recepta per Catalunya seria escoltar i prendre nota d'aquestes polítiques que apliquen, per exemple, a Castilla i León i que donen tan bons resultats, i també escoltar les reivindicacions dels professors que estan dia a dia al peu del canó i saben molt bé què és el que necessita el nostre sistema i què s'ha de canviar perquè funcioni millor.
Exacte, el Xavier Massó és professor de secundària i té molt clar què és el que falla. Directament el propi concepte d'educació i el model educatiu. No calia conèixer l'informe PISA per saber que el desastre era qüestió de temps. A Catalunya, diu Massó, som experts en aplicar i els primers qualsevol innovació pedagògica, en fer experiments, i a Castilla i León es dediquen a ensenyar.
Estamos haciendo pues lo mismo de siempre, es a dir, cuidado, tonterías las justas. Esclar, és que, a veure, la cosa no té secret. Aquí, en canvi, és al revés. Aquí estem cada dia innovant, no? Cada nou director general, cada tal, nous projectes, que si el sensei, que si el senpai, que si el tal. Bueno, doncs, esclar, en definitiva, tot per cada cop ensenyar menys.
Els professors es queixen sobretot de que la consellera d'Educació, Ana Simó, no hagi fet cap rectificació. En lloc d'això, una de les propostes de Simó és la de copiar el model de Portugal, que també ha quedat força tocat en l'últim informe PISA.
Si vol copiar Portugal, que copiï el Portugal de l'època del Donocrato, que només fa 15 anys, això, que és quan Portugal, a veure, se'n va parlar del miracle portuguès, va superar fins i tot Finlàndia, etc. Però és que des del 2016... quan canvia el govern a Portugal, i resulta que Portugal ja porta dos informes PISA, en aquest últim, el més recent, s'ha fotut una batacada de les dimensions de Catalunya.
Doncs hem anat a pitjor aquí a Catalunya, però hi ha marge encara per canviar si es prenen mesures urgents i valentes. El Xavier Massó té dubtes de que el govern vagi ara mateix en aquesta direcció.
Avui parlem amb el Josep Manel Prats, que és president de la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Escoles Lliures i que també és pare d'un noi, una noia que també hi va al col·legi. Josep Manel, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què és més difícil, ser president de la Federació o ser pare d'alumne, tal com està el panorama?
Home, ser pare és la feina més difícil i més satisfactòria que hi ha.
Certament.
I per tant, doncs, cap queixa. El que sí és que, bueno, quan un es dedica hores de voluntariat a aquestes coses de representar les famílies, doncs, bueno, sí, és entretingut, sobretot en aquests moments de terrabastall. Uh-huh. Però bé, aquí seguim.
Escolti'm, vostè ha rebut també la carta que la consellera d'Educació, Ana Simó, ha adreçat a les famílies d'alumnes, que, per cert,
sí,
han indignat a moltes associacions, federacions de pares, pares, mares, etcètera. L'ha rebut?
Sí. Jo la tinc i, per tant, doncs, he pogut llegir-la i he tingut l'ocasió, doncs, com a mi em van ensenyar que havia de ser educat i, per tant, doncs, quan rebo una carta, doncs, la contesto amablement i això és el que he fet i és, li he enviat una carta oberta a la consellera explicant-li una miqueta de la nostra posició davant de la seva carta i de la situació.
La pot explicar una mica?
Sí, i tant. No, aviam, bàsicament es tracta de que és de donar-li la raó en el sentit de que la família, efectivament, és la primera i principal responsable de l'educació dels infants i adolescents. I, per tant, doncs, per fi s'ha donat compte de que aquesta reivindicació que nosaltres anem fent des de fa tantíssims anys, doncs té un fonament, i té un fonament que ella mateixa reconeix. Per tant, jo li agraeixo aquest reconeixement i, sobretot, tenint en compte que no ens ha fet massa cas en els darrers anys, no només d'aquesta consellera, sinó molts altres, no? Uh-huh. És a dir, d'apartar-nos una mica doncs, d'aquesta tasca educativa, pensant que és l'Estat, les estructures del sistema educatiu els que han d'educar els nostres fills. Nosaltres neguem això i parlem doncs, de treballar en equip, treballar família i escola, i això creiem que és molt important tenir-ho en consideració i, per tant, doncs, en això sí que ens tindrà a el que faci falta.
Uh-huh. Escolti, però no troba vostè que hi ha manca d'autocrítica i d'estratègia a educació?
Bé, el problema és que no és un problema d'educació, és un problema que hi ha manca d'autocrítica normalment en tots els àmbits. És a dir, jo crec que a totes les persones és una cosa humana, diguéssim, el tema de no reconèixer l'autocrítica. És un tema de virtut, no? Per tant, doncs no m'estranya en absolut, dels polítics. Però sí que, efectivament, que falta fer autocrítica sobre el que no ha anat bé. I un exemple és el tema dels mòbils, és a dir, jo crec que hauria de ser més agosarat i més contundent amb el tema de la prohibició dels mòbils als centres educatius, perquè ha estat demostradíssim per activa i per passiva a tots els efectes de salut que és perjudicial pels infants disposar i utilitzar tantes hores com fan fins ara els telèfons mòbils, especialment en aquesta època que estan en desenvolupament.
L'altre dia, quan vam conèixer l'informe, vam parlar sobre les declaracions també sobre el tema de que la culpa de tot plegat sembla que tenia la gent que no és aquí, que no ha nascut aquí, els estrangers, que per ells, per culpa d'ells, la immigració, la cosa va malament, no? Van ser molt ambiguis i molt contradictòries les declaracions.
El que passa és que sí, és veritat una cosa, i jo li vaig dir a la consellera que el problema no és l'immigració, però és la pobresa.
Exacte.
El problema és que tenim un gran percentatge d'alumnes que tenen unes situacions socioeconòmiques molt crítiques, molt vulnerables, i que el sistema educatiu pot fer el que pot fer dintre de les seves competències, però que és una cosa del govern i d'altres departaments el que les persones tinguin els recursos i les condicions per poder assolir un nivell de vida com el que nosaltres exhibim arreu del món, no? Dissolta, Catalunya un lloc modern, un lloc tal, sí, però escolti, tenim un 20% de pobresa. Per tant, molts d'aquests alumnes tenen aquestes dificultats, estan al sistema educatiu, i jo crec que, i li demano a la consellera, que posi els recursos necessaris perquè és una prioritat, i allà on facin falta. És a dir, si fa falta un vetllador, una educació especial, un educador, un acompanyador, el que sigui, la figura educativa que sigui necessària, s'ha de posar per poder precisament donar aquesta igualtat d'oportunitats a tots els alumnes, tant els que tenen una situació socioeconòmica mitja o fins i tot benestant, i evidentment, els que tenen una situació de vulnerabilitat.
Josep Malen, no sé quants fills té vostè ara mateix escolaritzats?
Jo a l'escola en tinc un.
Té vostè un fill. Que
un
té ara mateix...
escolaritzat. En tinc sis més, però aquests ja no estan escolaritzats.
Molt bé. Enhorabona per pare de sis nens i nenes. Escolti'm, enhorabona, perquè és un número força bonic. Escolti'm, el que té ara mateix a l'escola, quants anys té?
16.
16 anys. Vostè
se'n recorda... Primer de batxillerat.
Vostè se'n recorda quan vostè anava primer de batxillerat o quan tenia la seva edat? Què és el que estudiava
feia,
i això?
Jo feia tercer de BUP.
Exacte, com jo. Vostè som d'una altra època, però se'n recordava una mica del que feia vostè a classe i tal? O...
Sí. No, és més. Jo, com tinc una mentalitat així d'historiador i guardo moltes coses, i també una mica de Diògenes, doncs l'altre dia repassava llibres d'història, llibres de llengua, de literatura, de quan jo feia batxillerat, el que avui és el batxillerat. I realment la reducció de continguts és absolutament extraordinària. Això és un fet. Uh-huh. I això no es pot negar, que els llibres de text i que els continguts que hi havia quan l'any 82 o 83 jo feia tercer de BUP, doncs no té res a veure amb els continguts que ara estan als currículums.
Mm-hmm. Què li falta en aquests llibres? Bueno, si és que porta llibres al seu fill al col·le, què li falta en aquest aprenentatge? No sé, què troba vostè que no està aprenent?
Aviam, jo crec... tampoc hem de ser tan romàntics com que qualsevol temps pot passar a lo mejor.
No.
Però perquè avui tenim doncs altres recursos i tal. Però sí que és veritat que el que trobo en general és la falta d'aprofundiment. És a dir, aquest aprofundiment depèn sempre de l'interès de l'alumne, no depèn de que el sistema li proporcioni aquesta exigència, sinó que depèn de la voluntat, de l'estat, de l'alumne. I, evidentment, hi ha alumnes molt excel·lents, molt brillants, però que per si mateixos o pel seu context ja tenen aquest interès i aquesta ànsia d'aprofundiment. Però, en general, el sistema no ofereix aquesta exigència d'aprofundiment en les coses, en la reflexió, i jo crec que una de les damnificades més importants són les humanitats en general. La literatura, la història, la filosofia són les grans damnificades dels currículums del MLOE. I per tant, doncs, jo crec que aquí caldria fer doncs una mica el que deia Lewis, no? Quan un arriba a un precipici, el progressista és tirat dos passos enrere.
Efectivament. Josep Manel, gràcies. Una abraçada i bones festes.
Moltes gràcies. Igualment, bona
festa. Continues escoltant la Linterna COPE Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment Et presentaré a Telmo Lazcano. És un professor que s'ha fet viral perquè amb aquest tema de, que ara tot just parlàvem amb el Josep Manel, els nens i els telèfons mòbils a les escoles, no? Doncs en Telmo va fer a la seva classe, atenció, que durant una setmana tots els alumnes deixessin el mòbil fora. Voleu saber com ha estat aquest experiment? Què van sentir aquests nens i nenes després d'una setmana sense fer servir el mòbil? Doncs no et perdis l'entrevista.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En el año 1011, el conde de Castilla reconquista las tierras de la Ribera del Duero. 10 siglos después, familia Fernández Rivera, fundadores e impulsores de la Ribera del Duero, elaboran uno de sus grandes vinos en homenaje a ese momento histórico. 1011. Un vino vanguardista, fresco, frutal, elaborado con uvas 100% tempranillo y envejecido en barricas de roble americano. ¿Te lo vas a perder? 1011. FamiliaFernándezRivera.com.
Probablemente uno de los temas que más preocupa a los padres de hoy en día es la relación que los más pequeños y adolescentes tienen con las redes sociales y con el uso general de los teléfonos móviles. Su mala utilización puede llevar a casos de acoso, de ciberbullying o de cosas incluso peores. Esta situación es una de las grandes, de los grandes quebraderos de cabeza a nivel global. Hoy queremos quedarnos aquí en España para hablar qué es lo que sucedió hace no mucho en una escuela en España, concretamente en el País Vasco. Una iniciativa que se llama No Phone Challenge, que propuso un profesor a sus alumnos pues dejar el teléfono móvil durante una semana. Vamos a hablar con ese profesor. Telmo Lazcano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Bueno, te has hecho ya, no digo mundialmente conocido, pero sí ya mucha gente sabe que ha sido uno de los profesores de Guipúzcoa que ha conseguido el reto de que los chavales no utilizaran el móvil durante una semana. Eres consciente de ello, ¿no, Telmo?
Sí, bueno, tuvo bastante repercusión en su día aquel proyecto y sí, en los medios se dio cobertura.
¿Y cómo fue que te vino, bueno, vino a tu cabeza hacer esta iniciativa de No Phone Challenge?
Bueno, al final es un proceso bastante largo. Llevo años investigando a nivel académico pues toda la influencia, ¿no?, de las redes sociales y las pantallas pues en general en la sociedad y en particular entre los adolescentes, ¿no? Y bueno, era un poco pues ver si lo que se estaba dando a nivel académico pues al final en la vida diaria se daba así, ¿no? Y era un poco pues llevarlo a la práctica, digamos.
Cuando lo propusiste te dijeron, bueno, Telmo, te has vuelto tarumba, esto no va a funcionar. ¿Cómo se lo tomaron?
Sí, esa sería la respuesta esperada si le hubiera plantado el reto tal cual, ¿no? Al final tenemos que entender que este proyecto pues bueno, tiene un trabajo pedagógico bastante importante detrás, ¿no? Y constaba de tres partes. Y bueno, las tres partes son muy muy importantes y creo que es bastante claro que la tercera parte no hubiera tenido éxito si las primeras dos no lo hubieran tenido. Entonces, lo que estoy diciendo es que al principio pues ellos mismos no crearon un conocimiento muy amplio sobre lo que realmente tenemos entre manos, ¿no?
¿Sí?
Y en una segunda parte pues se llevaron ese conocimiento a un punto de vista crítico, ¿no? Y es entonces cuando estaban, vamos a decir, listos para afrontar la tercera, que era el reto que mencionas, ¿no? Dejar una semana el teléfono móvil en dirección de manera voluntaria y escribir un diario emocional al respecto.
Te habrás encontrado, imagino, con casos, no sé si habrás alucinado con algo de lo que haya ocurrido durante ese reto. ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Los chicos tenían algún tipo de sintomatología de abstinencia por no tener el móvil?
Sí, clarísimamente. Bueno, eso, no me pido por sorpresa, porque bueno, ya te digo que no es la primera vez que... Bueno, igual este proyecto, como ha sido planteado, sí, pero bueno, han habido pruebas, ¿no? En diferentes lugares a nivel internacional también, pues que han dejado fuera una semana el teléfono móvil, y en todos esos estudios también indicaban lo que voy a comentar ahora. Y es que mis alumnos, pues en los primeros 3 días, desarrollaron, ¿no?, sintomatología de asistencia clarísimas, como tener problemas, ¿no?, para conciliar el sueño, empezar a comer más de lo normal.
¡Qué fuerte!
Tener pensamientos intrusivos y no saber lidiar con el aburrimiento, ¿no?, por ejemplo.
¡Qué fuerte!
Tenían algunos de ellos, los más graves, pues algunos pequeños ataques de ansiedad.
Y cuando ocurría esto, el alumno te decía, profe, Telmo, déjame coger el móvil. ¿En algún momento hubo alguien que caía o quería caer en la tentación?
No. Además, el teléfono móvil estaba bajo llave en dirección y las familias estaban implicadas en todo ello y ellos también. Al final era un reto, ¿no?
Uh-huh.
Y al ser de manera voluntaria, pues aquello implicaba pues ese esfuerzo por conseguirlo. Y bueno, fue el reto comenzó un jueves, entonces pues los primeros días además coincidieron con el fin de semana, que es donde más se usa. Mis alumnos lo usaban 5 o 6 horas diarias, ¿no?
Sí.
En fin de semana algún despunte pues de 7 horas. Y entonces coincidieron esos primeros días con esa sintomatología, ¿no? Pero sí es verdad que a partir del tercer día, el cuarto, hubo un cambio, ¿no? Un punto de inflexión por lo general muy grande, y empezaron a describir pues que se sentían mucho más felices, mucho más libres.
Sí.
Lo describían como que habían cortado con una cadena o se habían quitado una de encima.
Sí.
Y que pues salir a la calle era como algo nuevo, empezaban a conectar como nunca con las personas y con la gente, se sentían más tranquilos, empezaban a dormir más. Y en las aulas, pues digamos que la atención había mejorado bastante.
Uh-huh. ¿Sabes si alguno de estos alumnos, después de ese reto de volver a tener el teléfono móvil, ha seguido con esos consejos, con ese saber que el teléfono móvil puede crear esa adicción? ¿Hay alguno que ha decidido decir, oye, pues mira, voy a seguir esta línea que nos ha indicado el profe? Uh-huh.
Sí, bueno, ahí, como estaba comentando, pues luego tenía 5 o 6 horas más, ¿no? Y bueno, empezaron a invertirlo en cosas muy saludables, ¿no? Pues ir a pasar el domingo con la abuela y conectar como nunca, empezar a hacer deporte, a leer. Y yo creo que ahí se dieron mucho cuenta, ¿no?, de que del tiempo que estaban invirtiendo en el teléfono móvil y lo mal que le estaba haciendo ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, sí, contestando a tu pregunta, pues ese proyecto acabamos con ciertos hábitos saludables, respuestas o soluciones posibles para entablar una relación saludable con esta tecnología, que será el objetivo último, ¿no?
Uh-huh.
Y pocos alumnos, hay que decirlo, no todos obviamente, pero pocos alumnos sí, después de unos meses, después de haber dejado el tema de lado, pues no me acuerdo muy bien por qué, pero salió a la palestra otra vez el tema y me enseñaron el tiempo de uso de los teléfonos móviles.
Sí.
y habían reducido, ¿no?, de 5 o 6 horas a menos de 3 horas.
Qué bien. Es
una reducción a la mitad, ¿no? Y intentaron, pues quitaron ciertas aplicaciones que en sus palabras pues no le aportaban nada más que una pérdida de tiempo y malestar emocional. Y bueno, lo que me dieron fue una lección muy grande de ver cómo cuando ya pues se tiene un aparato emocional, unas competencias establecidas y se le da un conocimiento y unas herramientas para poder entablar una relación saludable con el móvil, pues que es posible, ¿no?
Uh-huh.
Es una de las razones pues que me ayudaron a escribir este libro.
Qué bien. Ahora hablaremos del libro, pero te voy a hacer una pregunta. Cuando estos chicos entregaron el móvil y tenían que escribir un diario a mano, algo que para, bueno, depende de qué personas de cierta edad, es algo habitual. Claro, los jóvenes hoy en día están muy poco acostumbrados a escribir a mano. ¿Qué veías tú en esos textos que escribían?
Bueno, sí, la verdad que la digitalización pues no está ayudando mucho a esa soltura, ¿no?, de escribir a mano, pero más me ha llamado la atención que no están muy familiarizados a conectar con sus emociones.
Claro.
Y a escribirlas y a expresarlas. Entonces, por esa parte también creo que fue un proyecto bastante enriquecedor, porque, claro, tenían que narrar todo lo que les estaba sucediendo en sus vidas al estar lejos, ¿no?, de este teléfono omnipresente. Y estaban conectando pues con esas emociones que muchas veces pues las dejamos de lado.
¿Sí?
Al sumergirnos pues en las redes.
Te agradezco mucho, Telmo, que hayas estado con nosotros, Telmo Lazcano, y a partir de ahora, pues, vigilemos esa relación que tenemos con nuestro teléfono móvil. Se puede tener una buena salud, una buena relación, pero siempre de buen rollo, sin abusar. Telmo, agur gero arte, eskarrik asko.
Muchas gracias. Un placer.
Doncs estem arribant a 8:15 de la tarda. Estàs escoltant la Linterna Cope Catalunya i Andorra i volem saber quina és l'última hora més pròxima d'aquest divendres 15 de desembre amb la companya Yolanda Bernal. Bona tarda de nou, Yolanda.
Què tal? Bona tarda de nou. Doncs a aquesta hora els Mossos d'Esquadra estan investigant un xat amb pornografia que està circulant entre menors de diferents instituts de Sant Cugat. Són uns 400 alumnes de primària i ESO. Es tracta d'un grup de WhatsApp que distribueix pornografia infantil i on s'hauria inclòs, sense el seu consentiment, a tots aquests menors. Els Mossos d'Esquadra demanen a les famílies que parlin amb els seus fills per saber si els han inclòs en aquest xat i que ho puguin denunciar. L'Ajuntament de Guissona reconeix que està tensionat amb l'arribada de 61 immigrants senegalesos en el darrer mes i per això reclama l'ajuda d'altres institucions per no haver de dependre només de la bona voluntat dels veïns i dels tècnics municipals. La majoria dels arribats, el 60%, estan indocumentats i, per tant, no se'ls pot empadronar. I els Mossos han desmantellat una plantació de marihuana en un domicili de Premià de Dalt. Han detingut un home de 40 anys com a presumpte autor del delicte. La investigació va començar a finals del mes de setembre, quan es va tenir coneixement de que en una casa del municipi hi havia una plantació de marihuana. Tenia la llum punxada i hauria defraudat més de 180.000 euros.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda, gràcies. Bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I anem ara amb la informació esportiva, que no és poca, amb el company Albert Díez d'Esports Cope. Albert, què tal? Bona tarda.
Què tal, Montserrat? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Bueno, ara ens explicaràs què és aquest so de fons que tenim, però...
No és un concert, eh?
No, òbviament.
Pot semblar un concert. És l'ambientació d'un partit de bàsquet que començarà en menys d'una hora aquí al Palau Blaugrana, des d'on t'estic parlant, però ara en parlem d'això.
Perfecte. Comencem, si vols, parlant de Xavi, que sembla ser que passa l'atac davant la crisi oberta al Barça, no?
Sí, perquè és obvi que la crisi de joc ve acompanyada de la crisi de resultats, després de la derrota primer davant el Girona a casa, envers a la Lliga de Campions, sisena i última jornada. Dura roda de premsa avui de Xavi Hernández en aquesta prèvia d'un nou partit del conjunt blaugrana demà a la 17a jornada de Lliga a València. Ha parlat Xavi de viure als mitjans, o com a mínim alguns d'ells, una realitat diferent, allò d'una realitat paral·lela, i, això és curiós, ha demanat el tècnic del Futbol Club Barcelona unitat, sobretot als mitjans afins. És a dir, que sí, ha passat a l'atac Xavi Hernández, i un concepte que te l'explicava ara, però que també envolta tota aquesta roda de premsa, que és unitat, que és el missatge que dona el tècnic del conjunt blaugrana. Demà, València-Barça, 17a jornada de Lliga, desplaçament complicat, tal com està el conjunt blaugrana. Ara mateix pel Barça tot és complicat. La cita és a les 9 de la nit. L'encarregat de tancar aquesta 17a jornada serà el Girona, serà dilluns a Montilivi, a casa, davant l'Alavés. Partit a priori fàcil, no hi serà Estuani, que està sancionat, va veure per la celebració del quart gol la targeta groga a Montjuïc, i ja comença a reconèixer el Girona, avui ha fet el seu president del Figeli, que de cara a la segona part de la temporada, el mercat d'hivern haurà de reforçar. I et deia, el que escoltes de fons, que és bona música, és bon ambient, ja ha obert les portes aquest Palau Blaugrana des d'on t'estic parlant. Tenim Eurolliga a partir de 8:45 del vespre, 14a jornada, és un gran partit, Barça-Armani-Milan, amb poc morbo perquè no hi és Nico Mirotic, ex del Barça, perquè el conjunt blaugrana és segon i l'Armani Milan és 16, 10 victòries per 4, però sobretot pel mal moment del Barça. Dues derrotes seguides, ha admès el seu entrenador Roger Grimau, que és el pitjor moment de la temporada. Aquí estem, l'explicarem al Tiempo de Juego, aquest Barça-Armani Milan des de les 20:30.
Doncs estarem pendents. Més informació a Esports Cope i també als diferents butlletins, horaris i als programes d'esports de la casa. Albert, que vagi molt bé, gràcies.
Gràcies, Montserrat, bon cap de setmana. Que vagi bé.
I atenció, perquè d'aquí a un moment, aquí a la cadena Cope, viatjarem cap a Islàndia, i direu per què? Doncs ara t'ho explica el company Sergi Tor i també un geòleg, que es diu Xavier de Bolús.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los mejores blancos. Martín Kodaks, Protos Verdejo, Laval, Menade, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. vivirelvino.com.
Avui a la programació de Cope Catalunya i Andorra estem parlant d'Islàndia. I direu, d'Islàndia per què? Doncs espereu que li preguntarem al Sergi Tor, que en té totes les dades. Sergi Tor, bona tarda.
Home, bona tarda, Montse, perquè és un país fascinant. Tu que viatges, has viatjat molt?
Mira, em falta Islàndia.
Veus? Assignatura pendent. Sempre va bé que et falti alguna cosa de viatges, no?
És veritat.
Bé, Islàndia és hores d'ara actualitat a causa d'aquest eixam sísmic que ja és de finals d'octubre, 1.000 terratrèmols diaris, previ també a una gran erupció volcànica, però tu ara d'aquí a uns instants parlaràs amb un geòleg que en sap molt més què és el que està passant amb aquests 200 volcans que hi ha a la illa, però han volgut doncs parlar d'Islàndia, d'aquesta fascinació,
sí,
d'aquesta illa, l'oceà Atlàntic, habitada per 366.000 persones i que va ser protagonista el 2008 a causa de l'inici de la gran crisi mundial, quan els seus tres bancs van entrar en fallida. D'això en podem parlar ara, però primer doncs anem a parlar el que hem tingut darrere en Cope Catalunya i Andorra, que és de l'escriptor català Jordi Pujalà, que des del 2013, és a dir, des de fa 10 anys, ell tenia 40 i va decidir marxar de Barcelona i anar a viure a Islàndia. Aquesta és la seva història vital.
Soc economista i em dedicava a la immobiliària i ja vaig fer 40 anys i em vaig cansar. El meu somni era escriure i la meva parella era d'Islàndia, ja portàvem 15 anys a Barcelona, teníem un pis, els nens a l'escola, i això i va ser la meva decisió que li vaig dir a la Gutné. Escolta, em vull canviar de feina, em vull dedicar a escriure, em vull mudar al teu país. Ella, esclar, es va quedar flipada i no s'ho creia al començament, no? Però la veritat és que vam provar, ens ha encantat, a mi m'agrada molt, i continuem aquí.
Bé, en aquell cas hi havia també un vincle familiar de la seva dona, porta 10 anys vivint a Islàndia i ja està encantat. Parla d'aquest contacte amb la natura, t'ha d'agradar, i també de la foscor, que, és clar, canvia molt viure doncs a Barcelona, Girona o a Tarragona, que no pas a Islàndia. Això ens ho explica el Jordi.
La foscor, per exemple, a l'hivern a les 10 i mitja del matí, tu ja has esmorzat, has anat a la feina, bla, 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 i encara és fosc. I també tenim molta neu. Ara mateix no tenim neu, però després arribarà. I això de veure la costa amb tanta neu al costat, jo vaig amb la meva bici. Agafo la bici, poso rodes a claus, surto amb la bici i, bueno, m'encanta. Si t'inspires i contacto amb la natura. La natura és un altre tema molt impactant d'Islàndia.
S'ha de comptar que Islàndia té 5.000 quilòmetres de litoral amb molts fiords que són visitats. A Islàndia, llacs i glaciars cobreixen el 14% de la seva superfície i la vegetació únicament el 23%. I el 2008, aquest petit país va copsar les portades mundials. Entraven en fallida els seus tres bancs, un deute de 50.000 milions d'euros, el 80% bancari, 6 vegades el PIB del país. 10.000 persones van perdre la seva casa i va ser l'inici de la gran recessió mundial que va haver-hi a tot el món i també, òbviament, aquí a Espanya. La crisi islandesa va afectar també estalviadors britànics i la seva solució va ser molt diferent perquè ells no van rescatar bancs amb diner públic, però ells ho podien fer perquè era un país molt petit. 15 anys després, l'economia d'Islàndia s'ha recuperat i se sap adaptar a les peculiaritats geogràfiques i climàtiques del país. A l'informatiu migdia hi ha estat l'economista i professora de l'EA Business School, Maria Ángeles Ruiz Peleta, la qual a preguntes de Carles Losada doncs ha fet referència de que, curiosament, ells no tenen problemes energètics, tot i la foscor, i ens ha parlat del seu elevat nivell de vida.
El tenir menys hores de sol no vol dir que s'adequen. La gent s'adequa a l'horari. ¿Vale? Mm-hmm. Tenen menys hores de sol, però no és el consum energètic un dels problemes de la vida allà. Yeah. Per exemple, un dels problemes que té Islàndia és que la vida és molt cara. Per què? Perquè la renta per càpita dels islandesos, que abans de la crisi financera era de 69.000 dòlars, va passar a 45, i ara torna a estar a 68-69. Per una banda dius, sí, per una banda dius, oh, guanyen molts cèntims. No, perquè la vida és caríssima, també. Sí que guanyen cèntims, però la vida és caríssima. Clar. Vull dir, pensem que a part de l'energia, ells no tenen el problema que té Europa. I sí tenen problema d'importar altres tipus de productes, clar, de consum, que no es fan internament.
Que ara s'ha quedat impressionat amb els 69.000 euros de renda per càpita, que evidentment ens triplica, no? Però també el seu nivell de vida és molt alt. I com dèiem, on és d'ara, sí, l'actualitat d'Islàndia es troba amb els 200 volcans que hi ha a la illa, aquest eixam sísmic, els 1.000 terratrèmols diaris que anuncien, doncs, una gran erupció volcànica. Cada 5 anys n'hi ha habitualment una, no? I creen a vegades noves illes. Per tant, s'està esperant aquesta erupció, però mai se sap de quina magnitud serà ni quan serà.
Avui és un plaer parlar amb el Xavier Bolòs, que és doctor en geologia per la Universitat de Barcelona i ha estat investigador de moltes universitats arreu del món o dels llocs on més tema volcànic hi ha, no? Com és el cas de Mèxic o, per exemple, també a Hawaii. Xavier, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, és un tema molt apassionant el teu, no? És una professió guai perquè sí, com diu aquell, no?
Sí, és una professió que t'ha de motivar i t'ha d'agradar per fer-hi.
Escolta'm, avui estem parlant d'Islàndia. Si dic Islàndia i terratrèmols, què em diries?
Bé, Islàndia és una zona volcànicament activa, és una zona on, a més, doncs, succeeixen molts terratrèmols, i tant els terratrèmols com els volcans són degut a que, doncs, Islàndia es troba en el límit entre dues plaques que s'estan separant. Aquesta és la placa euroasiàtica, que es coneix, i la placa americana. És a dir, la placa americana tira cap a un costat, cap a l'oest, i la placa euroasiàtica tira cap a l'est. Per tant, en la divisió d'aquestes dues es generen moltíssimes fractures, moltes falles, o que coneixem geològicament com falles, i és per aquestes fractures, per aquestes esquerdes, on el magma que es troba, doncs, en una part més inferior a l'escorça i al mantell, doncs, pot pujar fins a la superfície donant erupcions volcàniques en algunes ocasions, o com hem vist ara recentment, que ha donat moltíssima sismicitat i han donat deformació, han donat una sèrie de factors que indiquen que hi havia un magma que volia sortir, però que no ha trobat lloc per sortir a la superfície.
Mm-hmm. Tinc la sensació, Xavier, que últimament el món trontolla per tot arreu, no? O sigui, fa poc les Canàries, també aquí a Catalunya, que tenim la part de la Garrotxa, encara que sigui poc moviment, però fa la sensació de que el món o el mapa ja no és com el coneixíem fa uns anys, no? Està canviant.
Bueno, hem de ser conscients que vivim en un planeta viu, en un planeta actiu, i que els processos geològics, tot i que són processos a molt llarg pla, moltes vegades com a humans ens trobem, doncs, en petits processos que ens poden donar la sensació que produeixen canvi. Tot i així, és important comentar que en l'actualitat no estem vivint una situació anòmala, és a dir, no hi ha més volcans que fa molts anys, ni tampoc hi ha més terratrèmols, més
diguem, activitat geològica entesa com a moviments. Simplement hi ha més comunicació, és a dir, hi ha més forma de poder saber el que passa a l'altre punt del món, i això ens dona una sensació de neguit de què estan passant geològicament moltes més coses, però en realitat estem dintre dels termes normals.
Tu fa poc que has estat a Islàndia, no? Crec que al setembre, potser?
Sí, sí, vaig estar, tenim un projecte en marxa des del Geociències Barcelona del CSIC, on estic jo ara mateix com a investigador, i en aquest projecte fem sortides, diguem, exploracions al camp, i una d'elles va ser recentment a Islàndia, i justament vam estar, diguem, treballant en la zona de la península de Reykjane, i inclús vam estar dormint al poble que actualment encara continua evacuat, doncs el poble de Grindavik, uns 3.500 habitants, doncs que està just al sud de la península, a la vora del mar, a la costa, en un port, i sí, sí, efectivament, estem treballant en aquesta zona, i és una zona volcànicament molt activa, que ha tingut les erupcions recents del 2020, del 2021, del 2023, aquest mateix any, just quan nosaltres vam arribar, feia dues setmanes que l'erupció havia parat a l'agost, i per tant és una zona que recurrentment ha tingut erupcions, que recurrentment, diguem, té vulcanisme que et produeix, doncs, sortir de magma a l'exterior, laves, caiguda de piroclastes, moltes vegades sense que hi hagi una gran explosivitat, tot i que en alguns casos doncs s'hi generen grans cendres i problemes atmosfèrics i problemes, diguem, per l'aviació, etc, com va passar el 2010 amb l'erupció de l'Eyjafjalla, on el magma va sortir en una zona on hi havia una glacera, i aquest contacte amb el gel del magma molt i molt calent doncs va produir fragmentació de molt petita de cendres que es van distribuir per tota Europa. Això va provocar pèrdues milionàries. No sempre és aquest el cas, però en alguns casos doncs, hi ha erupcions que són més violentes, més explosives.
Diuen que fins i tot des de l'espai es pot observar la deformació del terreny del que està passant a Islàndia. És així, no?
És correcte. Quan els geòlegs, els geofísics, detectem que hi ha un magma a sota terra que s'està movent i que està buscant per on sortir, per on arribar a la superfície, doncs genera moltes senyals. Una de les senyals és petits terratrèmols, molta sismicitat. Una altra senyal és que el terreny es deforma, és a dir, que s'abomba o aquest baixa, subsideix, tractant doncs, de buscar aquest camí cap a la superfície. El cas de la que no hi ha hagut erupció, però que donava, diguem, totes les pistes de que hi hauria erupció en aquesta zona de Grindavik i que al final, doncs, a dia d'avui encara no ha succeït, doncs va donar una deformació bastant important. Ha esquerdat el terreny, han sortit falles a la superfície, justament al poble de Grindavik, ha generat una deformació que en alguns casos va arribar a ser molt evident, inclús sobre el terreny, i que això, amb imatges satèl·lit, es pot observar doncs, molt bé quina és la zona que està injectant el magma per sota i s'està inflant la superfície.
Com ho estan visquent allà els islandesos?
Bueno, els islandesos tenen un molt bon programa, tant a nivell científic com a nivell d'autoritats que s'encarreguen doncs, de la prevenció i prevenció, diguem, de catàstrofes naturals. Moltes d'elles són aquests que dèiem el vulcanisme. Tenen experiència perquè els hi toca molt a prop. La naturalesa de Islàndia és molt salvatge. Entre elles, doncs, això, el vulcanisme, també el gel. I la gent, diguem, tot i que té certa experiència i està acostumada, no deixa, doncs, de que... bueno, és un impacte, no? Haver de sortir, haver de deixar casa teva les setmanes, com ha sigut el cas ara a Grindavik, que a dia d'avui, si no tinc mal entès o ha passat alguna cosa les últimes hores, Grindavik continua evacuat, tot i que les senyals han baixat i semblaria ser que amb aquesta injecció de magma no s'esperaria que hi hagués una erupció volcànica. Entenguent que els pronòstics que fem els vulcanòlegs no són pronòstics que ens parlin exactament del que passarà, però sí ens ajuden a entendre el que pot passar en termes de probabilitat, i per tant, per això es manté evacuada, tot i que doncs, hi ha algunes veus d'alguns científics que ja comencen a comentar doncs, la necessitat de que se deixi tornar la gent a casa seva. Clar, tot això fa que la gent visqui en moltes ocasions pues, una situació d'angoixa, perda moltíssims diners amb els seus negocis, etc. No? Doncs, per tant, és dur.
Qui hi ha, que òbviament el magma es mou, la Terra es mou per sota, però la part humana també afecta a que hi hagin aquests terratrèmols a moltes zones del món? Imagino que tan fora de la Terra, no sé si això també ha fet que la Terra digui escolta'm, que aquí estic jo, aquí vaig, vigileu amb el que feu.
Bueno, en el cas dels terratrèmols, doncs a Espanya hi ha un bon precedent de com els humans podem induir a la sismicitat, que és el projecte Castor, no? És a dir, una injecció de gasos que ens permeten després entendre que a posteriori doncs, que això s'ha provocat uns moviments, unes falles, que aquestes han donat sismicitat a la costa de València, al sud de Catalunya, i que aquestes són influïdes i generades per l'efecte humà. Però és important també dir, no obstant, que el vulcanisme i la sismicitat que produeix el vulcanisme és molt específica, és molt concreta, som capaços de poder-la llegir, els que ens dediquem a això, i podem saber quan això és produït doncs, per un magma que s'està movent, que té un comportament diferent de quan som els humans que estem intervinguent directament.
És un món superapassionat. Cada cop hi ha més gent que li agrada o fa viatges per veure aquestes zones volcàniques, no? Per exemple, la Garrotxa, hi ha molta gent que hi va per veure aquests volcans que tenim aquí, no?
Sí, exacte. A més, a la Garrotxa, doncs, des de fa molts anys, doncs, ha estimulat un turisme sostenible dins d'un parc natural, on s'ha d'entendre doncs, que s'ha de respectar el medi, un turisme familiar i també un turisme científic, no? Hi ha doncs, diferents pues, visites que es poden fer als diferents volcans. Actualment també hi ha l'espai cràter, no? Que ens permet doncs, fer una visita cultural, científica i educativa que ens fa entendre molt millor doncs, el context del territori.
Un món superapassionant, sobretot els que us dediqueu a això. Per la resta ens agrada mirar, però això sí, que no hi hagi cap moviment estrany i que s'hagin de desallotjar pobles o ciutats o que hi hagin doncs, algun tipus d'incident o pèrdues de vida. És un espectacle impressionant, però vist des de lluny, eh?
Clar, correcte. Hem d'aprendre a conviure, no?, amb la naturalesa i amb els volcans. Justament doncs, els humans creixem en zones on cada vegada doncs, tenim més factors naturals que estan intervinguent i hem de reflexionar sobre també de com parlem d'aquests fenòmens que semblen imminents però que és impossible moltes vegades fer prediccions molt acurades doncs, degut a que són fenòmens molt complexes, geològics, i doncs això sempre genera una inquietud.
Bueno, doncs avui hem parlat d'Islàndia, ho estem fent al llarg de la programació, de les coses positives que té Islàndia, també, a banda d'aquests moviments sísmics, aquests terratrèmols, més de 200 volcans, no, té?
Sí, a Islàndia, tot el terreny que un veu quan arriba a Islàndia és terreny volcànic, a no ser que un vegi gel, no?, que el gel doncs, està per sobre de tota la cobertura dels volcans, i sí, efectivament, tot és volcànic i és realment increïble la naturalesa i el salvatge, no?, dels paisatges que té.
Fantàstic. Doncs, Xavier de Bolòs, geòleg, gràcies per haver estat amb nosaltres i per haver-nos transmès a través de les ones de la ràdio aquesta passió pel tema dels volcans i tot allò que tingui a veure amb els moviments de la Terra. Xavier, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Adéu-siau.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP, para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Solo hasta el domingo, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Super tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
Solo hasta el domingo 17 en El Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
Una luz en la noche de Roma es una historia real de amor, heroísmo y generosidad en 1943, cuyos personajes han de enfrentarse al momento más trágico de la humanidad, haciendo resplandecer lo mejor del alma humana. Una luz en la noche de Roma, de Jesús Sánchez Adaliz, la novela histórica del año.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
La linterna COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu que si vols estar informat a través de COPE Ponés i les xarxes socials, allà podràs trobar tot el que fem al llarg del dia a la cadena COPE, escoltar també la ràdio en directe, recuperar entrevistes o el que et vingui de gust. Ja saps, 24/7 estàs superinformat. I ara la informació continua amb la linterna amb Àngel Expósito, que acabis de passar. Un bon divendres, un bon cap de setmana. Ens trobarem dilluns, però sempre escoltant la COPE. Passo llista. Salutacions de la Montse Rodríguez. Bona tarda. Adéu-siau.
Catalunya i Andorra.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis, tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Soy Dani Esteve, CEO y fundador de Desokupa. En estos últimos 8 años hemos ayudado a más de 8.500